Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest cap de setmana al barri de Chueca de Madrid i en ple 2021 sentíem això. És la manifestació que el grup d'ultradreta Madrid Seguro va organitzar suposadament en contra de les agendes 2030 i 2050. Una manifestació que, sota aquesta consigna, el govern va permetre organitzar. El resultat va ser un grup de gent amb pancartes i banderes nazis cantant el cara al sol i cridant missatges com «Fora mariques dels nostres barris», «Fora sidosos de Madrid» o «Tu no ets espanyol perquè no ets blanc». Tot això en ple 2021 i després d'un preocupant augment dels delictes d'odi i de les agressions LGTBI-fòbiques a Espanya en els últims mesos. La conseqüència ha estat una persona detinguda i el govern espanyol portant els fets davant la fiscalia. Per saber quin recorregut pot tenir aquesta acció legalment i què es pot emparar dintre del dret de llibertat d'expressió i què no, d'aquí uns minuts entrevistarem a l'advocat penalista Ramon Ruidó. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda.
L'illa de Palma, Canàries, segueix pendent de l'erupció del volcà de la Cumbre Vieja. De moment ja hi ha més de 5.000 persones evacuades i la riuada de foc i lava va baixant lentament cap al mar.
Sí, el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, preveu que la lava arribi a la costa cap a les 8 del vespre. Ja no està permesa la navegació a la zona i la lava també deixarà l'illa partida en dos en passar per sobre de la carretera principal.
Una dona embarassada perd el seu fill en un tiroteig a Sabadell. L'incident ha deixat 4 ferits més i tot apunta que la baralla va començar en un botellón.
Tot va passar a quarts de les dues de matinada en el polígon de la cocapital de Vallès Occidental. Des del consistori sabadellenc expliquen que l'espai sol ser un espai de trobada per beure alcohol.
I una bona notícia, la vacuna de Pfizer-BioNTech és segura en nens d'entre 5 i 11 anys. La farmacèutica demanarà el més aviat possible l'autorització en base als estudis clínics.
L'estudi ha provat que, tot i que la dosi administrada als menors és més petita, la que s'utilitza en majors de 12 anys, mostra resultats comparables als dels adults. Ho fan tant en efectivitat com en efectes secundaris, que són tolerats de forma similar.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça s'enfronta avui a les 9 contra el Granada al Camp Nou. Els de Koeman tenen l'obligació de guanyar per no entrar en una posició complicada.
Amb un mal resultat, els blaugranes es despenjarien de la classificatòria. Koeman, que de moment no pateix pel seu futur, compta amb Serginho Dest i els joves del planter a la convocatòria.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
L'entrada de vent del nord ha provocat un descens de les temperatures que tindrà continuïtat amb el pas de les hores. Per tant, avui ja esperem màximes en general entre els 22 i els 25 o 26 graus. A partir de mig matí migdia, crescuda de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i això provocarà a partir de les hores ruixats i tempestes que localment poden tenir una certa intensitat. També arribarien avançada la tarda cap a les comarques del nord de Tarragona. No plourà a les comarques del nord-est del país, sobretot cap a l'Alt i al Baix Empordà, a causa de la tramuntana que bufarà durant tot el dia i tampoc ho farà a les Terres de l'Ebre, farà el vent de mestral. La previsió per demà ens anuncia moltes més clarianes, però encara amb algun ruixat a la tarda.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
L'illa de Palma, Canàries, segueix en erupció. Els rius de lava de 6 metres d'alçada ja han arrasat més d'un centenar de cases. La riuada de foc i roques del volcà de la Cumbre Vieja està baixant lentament cap al mar. El president de Canàries, Ángel Víctor Torres, preveu que la lava arribi cap a la costa cap a les 8 del vespre i ja hi ha més de 5.000 persones evacuades entre residents i turistes.
De l'illa ja pateixen, de fet, les conseqüències de l'explosió del volcà. El trànsit aeri a l'illa ja ha registrat cancel·lacions i en aquests moments ja es prohibeix la navegació en les zones més pròximes a l'erupció. A més, per carretera també hi ha afectacions i és que la lava tallarà la carretera principal de la Palma i dividirà l'illa en dos. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit el ple suport econòmic als afectats i els ha garantit també l'ajut de l'Estat per recuperar tots els béns materials que s'estan veient danyats.
Todos los recursos del Estado están a su disposición. También reconocer el trabajo que está haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los equipos de extinción, también el Ejército, la Unidad de Emergencias Militar. En definitiva, tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad.
El president també ha demanat extremar la precaució de la zona i ha afirmat que hi ha suficients capacitats desplegades per fer front a qualsevol mena d'eventualitat. La unitat militar d'emergència ja té 180 efectius i més d'una cinquantena de vehicles per fer front a tot plegat.
I respecte a si un fet com el que està passant ara a Canàries podria passar a algunes de les zones volcàniques de Catalunya, n'ha parlat el geòleg i volcanòleg del CSIC, Joan Martí.
Podria passar. El que passa que no estem en la situació de que ens passi demà. No tenim cap símptoma de que el nostre volcanisme es pugui reactivar en breu, però sí que, diguéssim, en un futur sí que pot passar una cosa semblant. De fet, la zona volcànica aquesta de la Garrotxa, doncs, és una zona volcànica activa. Passa que té una freqüència, una repetició molt més llarga que el que és Canàries, i, per tant, aquí, doncs, de moment, no tenim cap mena d'indicador que ens digui que això pot tornar a entrar en marxa en breu.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I ho explicàvem fa un moment, el govern espanyol portarà a la Fiscalia això. És la manifestació neonazi que es va organitzar dissabte a Madrid contra el col·lectiu LGTBI i contra els immigrants, però...
La marxa estava convocada pel grup d'ultradretra Madrid Seguro i en un primer moment era per manifestar-se en contra de les agendes 2030-2050. Els concentrats portaven pancartes amb simbologia nazi i van cridar consignes com fora maniques dels nostres barris, fora sidosos de Madrid, o tu no ets espanyol perquè no ets blanc. A més de cantar el cara al sol i fer la salutació feixista, la manifestació va acabar amb un detingut i el govern espanyol i diversos col·lectius LGTBI ja han comunicat que denunciaran els fets davant la Fiscalia.
Per parlar de les conseqüències d'aquesta manifestació, tenim amb nosaltres avui a l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudó. Ramon, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El govern espanyol ha dit que portarà el cas davant de la Fiscalia. Quin tipus de delictes podrien suposar uns actes com els d'aquest cap de setmana?
Bé, sobretot ens moríem en el que es coneix com el delicte d'odi. És el delicte que està previst a l'article 500 del Codi Penal, i que tipifica com a il·lícit penal fets com els que vam veure en aquesta manifestació neonazi de Xueca, perquè estem parlant de que una sèrie de persones, almenys a títol individual, alguns dels participants en aquesta manifestació, de moda bastant evident, doncs, van llançar una sèrie de consignes que comportaven odi cap a un col·lectiu, en aquest cas el col·lectiu gay, i per tant això seria constitutiu d'aquest delicte que està especialment tipificat al Codi Penal.
Per altra banda, fer aquest tipus de manifestacions que, com deies, llancen missatges racistes i en contra del col·lectiu LGTBI, pot entrar o es pot emparar també dintre de la llibertat d'expressió d'aquests manifestants?
Clar, aquí es dona el supòsit clàssic que sempre està discutit amb la jurisprudència, del conflicte que hi ha entre la llibertat d'expressió, és a dir, el dret, doncs, de poder expressar o manifestar-se donant una sèrie d'idees que són pròpies de la persona i exterioritzar-les, encara que puguin ser incòmodes, doncs, fins i tot per altres persones o per qui no, contra col·lectius o pel mateix estat. Val? El que això no pot comportar, i pot haver-hi un conflicte, una col·lisió, és quan la llibertat d'expressió incideix amb el dret a l'honor, el dret a la dignitat, també de persones i de col·lectius. Per tant, doncs, s'ha d'anar cas per cas, de manera concreta, i veure si en uns fets, com el cas que estem analitzant d'aquesta manifestació, el que és la llibertat d'expressió queda desactivada, és a dir, ja queda fora de joc per l'aplicació del dret a l'honor, de la dignitat, doncs, dels col·lectius gai i transsexual. Per tant, doncs, ens trobarem en supòsits en què no es pot emparar la llibertat d'expressió perquè hi ha hagut un excés evident i que, per tant, doncs, incorreríem en un delicte d'odi.
El fet que el mateix govern donés permís en un principi per fer aquesta manifestació pot influenciar d'alguna manera en el cas?
No, entenc que no, perquè, clar, el que no es va autoritzar, ho he vist per premsa, però que no es va autoritzar pròpiament el que seria una manifestació neonazi. I, en tot cas, evidentment una manifestació no pot incórrer en diguem-ne, en promocionar valors que serien constitucionalment censurables. Ara bé, dit això, que no se sabia, entenc, pròpiament el que seria l'objecte de la manifestació, com així va esdevenir-se, el que és perseguible penalment són les concretes accions o programes d'alguns o de molts dels participants en aquesta manifestació, doncs que deien frases com la que us dic, fora sidosos, fora mariques del barri, etc. Això seria, per tant, doncs, atribuïble a algunes persones concretes i individualitzades, no de manera general a la manifestació. Per tant, serien dos elements que no tindrien res a veure un amb l'altre i no podria tampoc perjudicar.
I, per altra banda, fins a quin punt el govern podria prohibir una manifestació d'aquest tipus si hagués sabut que els missatges serien aquests?
Clar, és que el que no pot fer el govern és promoure la comissió de delictes. Evidentment, si hagués tingut el coneixement o sospita o motius fundats per entendre doncs, que el contingut de la manifestació seria la programació de consignes tan greus i discriminatòries, això ens trobem en què, evidentment, doncs, ho hauria prohibit ipso facto. És a dir, en cap cas un govern o una persona doncs, pot ser inductora perquè altres individus cometin delictes com sembla ser presumptament doncs, que estaria el cas d'aquesta manifestació.
Ja per acabar, alguns dels assistents portaven, ho hem vist en diferents vídeos, simbologia nazi, llançaven missatges feixistes o cantaven el cara al sol. Per ell, això està permès actualment? Es pot fer?
Sí, administrativament no. Sí que ha sortit també, i és un tema que té molt interès periodístic, el govern socialista ha volgut tipificar precisament l'apologia del franquisme dins del Codi Penal. A dia d'avui, si no hi ha una modificació legislativa, és a dir, si s'introdueix específicament apologia del franquisme, seria una acció que en si mateix, una simple constatació o elogi, doncs no seria delicte. Altra cosa és que el problema que es fessin dins de en el marc doncs, d'una apologia del franquisme comportés, com en aquest cas concret, doncs un delicte d'odi o unes injúries contra altres persones o altres col·lectius. En aquest cas, no en si mateix seria delicte l'apologia del franquisme, però algunes manifestacions sí que ho serien i hem d'anar per tant en el cas concret.
Doncs Ramon Riudó, advocat penalista de Digestum Legal, moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, a disposar. Bona tarda.
Punt i seguit.
I una dona embarassada ha perdut el fill aquesta matinada en un tiroteig a Sabadell. L'incident ha deixat 4 ferits més i els Mossos apunten que podria haver començat en un botellón, Pere.
Exacte, a quarts de dues de la matinada s'han sentit trets a un polígon del carrer de la Serra de Galliners. Lugo Silva és un dels testimonis que ens explica com va viure els fets.
Había un grupo de gente aquí tomando algo, con mucha música y todo. De repente, o sea, nosotros llegamos sobre la una y a la una y cuarenta y algo comenzó las tres primeras balas. La verdad es que no sabíamos de dónde venían hasta que todo el mundo corrió hacia el McDonald's. Y claro, estábamos súper nerviosos porque no sabíamos qué hacer. Gente ahí tirada con ataques de ansiedad. Un chico con una bala aquí en la espalda ya.
Els ferits són 3 dones i 2 homes i tots ells van ser traslladats a diferents hospitals de la zona. Des de l'Ajuntament de Sabadell assenyalen que la zona on s'han produït els fets és un espai on hi solen fer trobades per beure alcohol. Els Mossos ja han obert una investigació per esclarir els fets.
D'aquest incident i del botellón multitudinari que aquest cap de setmana va tenir lloc al campus de la Universitat Autònoma, n'ha parlat aquest matí la diputada del PP, Lorena Roldán, en una entrevista a Ràdio Estel.
Roldán ha demanat que des de Salut es trobin solucions per a aquest tipus de trobades que acaben provocant problemes d'ordre públic i reclama que reobri l'oci nocturn.
Jo crec que la Generalitat ha de fer un pensament en aquest sentit. No pot tenir ofegat el sector de l'oci nocturn i el que han de permetre doncs, és que aquestes reunions, aquests esdeveniments es tornin a produir dins dels locals que segurament estaran molt més controlats que no pas al carrer amb escenes com la que vam viure doncs, aquest passat cap de setmana.
Per cert, que la Universitat Autònoma ja ha quantificat el cost de les destrosses que van provocar els assistents d'aquest botellón del cap de setmana. Aquesta tarda han xifrat les destrosses en 50.000 euros.
Des de la universitat expliquen que la despesa extra es deriva no només del reforç del servei de neteja i de seguretat, sinó sobretot pels actes vandàlics. Entre els danys registrats per l'actitud d'una part dels assistents destaquen els que van fer a mobiliari urbà, barreres i senyals de trànsit.
I en la plana política, Junts per Catalunya demana a Esquerra i a la CUP negociar plegats els pressupostos generals de l'Estat, si bé condiciona el seu suport als comptes a la reivindicació de l'autodeterminació i l'amnistia, Judit Caselles.
Junts per Catalunya insta les forces independentistes al Congrés a fer front comú i tenir més força per negociar els comptes de l'Estat, perquè considera que és una de les poques eines que tenen a dia d'avui per fer pressió a Madrid. Ho explica la vicepresidenta del partit, Elsa Artadi.
Que fem una unitat entre els tres partits independentistes, que comencem a treballar plegats, que comencem a compartir informació, que comencem a compartir els requeriments, les necessitats, allò que creiem que és imprescindible que hi hagi en aquests pressupostos generals de l'Estat.
Esquerra, per la seva banda, accepta la proposta, tot i que li sorprèn que Junts per Catalunya vulgui encarar aquesta negociació. Marta Vilalta, la portaveu de la formació.
Fins ara, la posició de Junts per Catalunya no havia estat aquesta, sinó que s'havien exclòs d'aquesta negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, en parlarem, sí, intentarem coordinar-nos, sí, creiem que és bo fer-ho. Ara nosaltres anirem a per totes.
Des del partit, però, alerten que el seu vot favorable està supeditat a l'avanç de la taula de diàleg.
Gràcies, Judit. I en el món municipal, els alcaldes del Baix Penedès diuen prou. Els 14 alcaldes dels municipis de la comarca han protestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar a la Generalitat més inversió i infraestructures al territori. Sílvia Muñoz, quines són les seves demandes?
Els alcaldes volen mesures per lluitar contra l'atur, bonificacions del 100 i del 50% als peatges que encara tenen actius, millorar la connectivitat i freqüència del transport públic i incrementar els funcionaris en matèria de seguretat. També exigeixen un model energètic de futur i que els nous projectes no afectin a zones que encara conserven els seus estats naturals. Aquestes demandes les han recollides en un manifest que l'han lliurat aquest matí a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que en els propers pressupostos de la Generalitat ho tinguin present.
I el que els hem dit tant al govern com als membres del Parlament és que en els propers pressupostos ho tinguin present, perquè l'excusa de que estan aprovats, de que ja estan aprovats, de que no podrem canviar res, no, escolta, abans que els feu, sapigueu que hem dit prou, ja n'hi ha prou.
El president del Consell Comarcal del Baix Penedès i alcalde de l'Arboç, Joan Sans, ha demanat que aquestes actuacions arribin amb urgència i sense excepció.
Penso que ha de ser una actuació immediata de tot, de totes les branques. Branca sanitària, branca social, la branca de seguretat.
Gràcies, Sílvia. I pel que fa al coronavirus, una bona notícia. La vacuna de Pfizer-BioNTech és segura en nens d'entre 5 i 11 anys, segons la farmacèutica. L'empresa ara demanarà el més aviat possible autorització a l'Agència Europea de Medicaments en base als seus estudis clínics.
La dosi administrada als menors de l'estudi clínic és més petita que la que s'utilitza per a majors de 12 anys i mostra resultats comparables als dels adults. Ho han fet amb una efectivitat molt grossa i amb efectes secundaris que són del tot tolerats de forma similar. La farmacèutica confia en presentar les dades dels estudis clínics als òrgans reguladors dels Estats Units i la Unió Europea per aconseguir l'autorització el més aviat possible.
I Catalunya comença avui a vacunar amb la tercera dosi a les persones grans que viuen en residències. Aquest procés va començar simbòlicament la setmana passada a l'Hospitalet de Llobregat, on també es va administrar la primera vacuna Covid.
En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de la coordinadora 5+1, una associació que reclama a l'administració pública que es tinguin en compte les persones que viuen a les residències, María José Carcelén, també ha dit la seva. Des de l'associació no estan d'acord amb l'administració d'aquesta tercera dosi. Creuen que s'està posant de forma precipitada i que aquesta pressa podria tenir relació amb la quantitat de vacunes que han sobrat a tot l'Estat. A més, afegeix que no s'ha demanat permís a la majoria de famílies dels residents.
A nosaltres, a la immensa majoria de les famílies, de moment no. Uh-huh. O sigui, què passa? Que ja no tenen ni drets. O sigui, home, s'estan tancant com si no fossin ciutadans de primera... O ciutadans de ple dret, eh? Si no tinguessin drets constitucionals. Estem deixant tot en mans de les empreses. O sigui, els vacunarem sense demanar permís? Sense demanar autorització, que s'ho pensin una mica, eh? Que s'ho pensin una mica, perquè això és inacceptable.
Pel que fa a les dades de la Covid, Salut ha declarat 3 crítics menys a l'UCI de les darreres últimes hores i 3 ingressats més, el que suposa que s'han notificat 119 contagis nous i 7 defuncions.
Punt i final al crim de la Guàrdia Urbana. El Tribunal Suprem ha confirmat avui les penes de 25 i 20 anys de presó pels agents Rosa Peral i Albert López com a autors de la mort del també agent Pedro Rodríguez, que era parella sentimental de Peral. Els fets van passar el 2 de maig del 2017 a Vilanova i la Geltrú.
El Suprem avala el relat dels fets provats que recull que els dos condemnats van idear un pla per matar la víctima que vivia en Peral. Confirma que el 2 de maig del 2017, de matinada, tots dos van matar-lo de forma violenta a casa seva. Després van utilitzar el telèfon mòbil de la víctima per fingir que continuava vivint i van portar l'aparell a prop del domicili de l'exmarit de Peral, amb qui ella mantenia una relació molt conflictiva per involucrar-lo en el crim. Els dos agents de la Guàrdia Urbana van introduir el cos al maleter del cotxe de la víctima i el van cremar al pantà de Foix. Ara la sentència ja es ferma i no es podrà recórrer.
La Fiscalia del Tribunal Suprem va notificar al rei emèrit, Joan Carles I, que l'estava investigant abans que regularitzés la seva situació amb Hisenda. El Codi Penal recull que per poder-te deslliurar d'una penalització has de saldar el deute abans no comencin les diligències.
Segons publica El País, la Fiscalia va avisar fins a 3 vegades al rei emèrit, Joan Carles I, que estaven investigant la seva fortuna. En cas de confirmar-se, aquesta informació seria un abans i un després en el seu cas, ja que el Codi Penal tan sols considera vàlides les regularitzacions si s'han fet abans no s'interposi una denúncia o que la persona interessada sàpiga que s'han obert diligències contra ella. Si ja saps que t'investiguen, fer una regularització no t'eximeix d'un presumpte delicte fiscal. Per tant, el rei emèrit no estaria exempt del delicte, tot i haver regularitzat la seva situació.
Presó sense fiança pel conductor detingut per la mort de dos motoristes a l'A22 a Lleida aquest diumenge.
L'home de 38 anys va fugir després de provocar l'accident i donar positiu en alcohol i drogues. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent, un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol, omissió del deure de socors i delicte contra la seguretat vial.
Iberia ha anunciat aquest dilluns que ha plantejat als sindicats un ERTO. Ho fan per causes organitzatives i productives davant la lenta recuperació del sector. I molt atents també davant la possibilitat que el govern espanyol no prorrogui els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major.
En un comunicat, l'aerolínia ho ha justificat per la ralentització de la recuperació econòmica dels vols de llarg radi i de connexió, així com dels viatges de negocis, les prohibicions, les restriccions i les quarantenes en molts països. L'aerolínia continua amb uns nivells de capacitat d'entre un 30 i un 35% inferiors als de 2019.
Comença l'enderroc de l'estructura dels peatges de la C32 i la C33. El peatge de Vilassar de Dalt serà el primer en desaparèixer a finals d'aquesta setmana. Després el seguiran el d'Arenys de Mar, Santa Susana i Mollet del Vallès.
Per poder treballar al bell mig de l'autopista, el trànsit es desvia aquests dies pels carrils laterals que, un cop acabada l'obra, quedaran fora de la nova calçada de l'autopista. Els enderrocs es fan en paral·lels als 4 peatges i els operaris treballaran dia i nit per eliminar-los.
El sindicat de llogateres assegura que el preu dels lloguers ha baixat fins un 5% en un any. El sindicat ha assenyalat que la reducció de lloguers no ha comportat un descens de l'oferta i que en aquest any s'ha demostrat que és una política necessària i eficaç.
La llei de contenció i moderació del preu del lloguer actualment està vigent a 61 municipis, 57 dels quals han demanat allargar la mesura. La llei permet evitar més pujades abusives en els pròxims 5 anys. Pel sindicat de llogateres, fins ara la situació era dantesca, ja que en els darrers 5 anys els preus dels lloguers han augmentat 30 vegades més que els salaris.
I a Andorra, els taxistes estan preocupats per la competència que pot provocar el servei d'autobús a demanda, Pere.
Pels taxistes d'Andorra, el bus a demanda és un servei similar als taxis perquè la seva funció és anar a buscar i deixar a la persona d'un lloc en concret a un altre. I ara, amb l'arribada de la nova tarifa mensual per l'autobús, els taxistes han mostrat la seva preocupació, a explicar al diari el periòdic d'Andorra.
I també a Andorra, segons una enquesta, les agències de viatges confirmen que són el sector més pessimista davant la recuperació econòmica després de la pandèmia.
Un 67% dels enquestats creu que els seus ingressos cauran el segon semestre en comparació amb el 2019. Aquestes són les dades que es desprenen de la tercera edició de l'enquesta sobre l'impacte econòmic de la Covid-19, on també es posa de manifest la construcció, que la construcció és el grup que més espera créixer i que menys ha patit enguany.
El govern andorrà ja ha decidit els terrenys que considera idonis per la zona franca, una àrea de fiscalitat especial per atreure empreses.
El que semblava una proposta a llarg termini destinada a contentar l'opinió pública per atractiu evident que té una zona lliure d'impostos ja té ubicació. Segons apunta el diari d'Andorra, s'ubicarà al terreny que ocupa actualment la Gossera, pràcticament a tocar amb el límit fronterer d'Espanya, una zona estratègica.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça s'enfronta avui a les 9 contra el Granada al Camp Nou. Els de Koeman tenen l'obligació de guanyar amb un equip marcat encara per les nombroses baixes.
Una convocatòria sense sorpreses. El tècnic blaugrana compta amb tots els jugadors del primer equip disponibles. La bona notícia és que recupera Serginho Dest de la lesió al turmell i podria entrar en l'11 inicial. Qui no ha entrat a la convocatòria encara és Ansu Fati, que ja està a la recta final de la recuperació i podrien veure el jugar aviat. Compta també amb els joves del planter Iñaki Peña, Gavi i Valde. És el primer partit de tres dels tres que jugarà el Barça aquesta setmana i un mal resultat podria determinar el futur de la banqueta. Tot i la derrota contra el Bayern de dimarts passat, Koeman confia que l'equip tornarà a guanyar i diu que està tranquil pel seu futur.
Estoy tranquilo, estoy confiando en vamos a ganar partidos, como hemos hecho en principio de temporada, tenemos 7 puntos de 3 partidos. Entonces faltan muchos partidos y es intentar, como he dicho otro día, recuperar gente para tener más jugadores disponibles, pero ya lo sé, que hay que ganar.
Els blaugranes intentaran guanyar un Granada que només compta amb 2 punts a la classificació. Amb un mal resultat, el Barça entraria en aquesta zona complicada de la classificatòria, que des d'ahir és liderada en solitari pel Real Madrid després de guanyar el València per 2-1.
I l'Espanyol aconsegueix un punt en el temps de descompte gràcies a un gol de Cabrera.
Els blanquiblaus van empatar el Betis al temps afegit. L'Espanyol aconseguia el 2-2 al marcador amb un gol de Cabrera a l'últim minut. Tot i el resultat, l'Espanyol segueix fent molts errors en el camp i va ser inferior a l'equip andalús. L'expulsió de Petzela per una esgarrifosa entrada a Aleix Vidal va ajudar els blancs i blaus a encaminar el partit. Aleix Vidal, que va rebre 15 punts de sutura, i aquest matí els metges li han fet les proves. Encara, però, no ha transcendit l'abast de la lesió. L'Espanyol torna a tenir una oportunitat aquest dimecres contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
I acabem amb el bàsquet. El Barça pateix en la primera jornada de la Lliga Endesa i sua per guanyar al Camp de Múrcia.
Els de Jessica Vicius van desaprofitar un avantatge de 16 punts en la primera meitat del partit. Al darrer quart del partit, Camp Múrcia els va arribar a superar. Brandon Davis va ser el millor del Barça i el que va aconseguir tancar el partit amb victòria, amb un resultat final de 85-78. Unes 3.000 persones van omplir el 40% del Palau, l'aforament actual permès.
Avui fa 37 anys que el grup Alphaville va treure el famós single Forever Young. La banda alemana formada per Marian Gold i David Goods va escriure aquest ja mític tema durant la Guerra Freda i va aconseguir estar al top 5 europeu. Nosaltres ho deixem aquí per avui. A la producció hi ha el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.